Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 de setembre del 2025. Arriba el setembre i a poc a poc tot torna a la rutina després de l'estiu. I tornarà encara més a partir de la setmana que ve amb l'arrencada del nou curs escolar. A la ràdio també reprenem l'activitat després de l'aturada durant el mes d'agost. I una vegada més ho volem fer per apropar-vos tota la informació i l'actualitat de tot allò que passa a la nostra comarca. A l'agost no ha plogut i per tant seguirem parlant una vegada més de la falta d'aigua, de la sequera i sobre com la comarca hi ha de fer front. Avui, sense anar més lluny, us explicarem la proposta per connectar els municipis del Baix Priorat al Consorci d'Aigües de Tarragona. Abans, però, parlarem de l'altre gran tema d'aquests dies, la campanya de la verema, i ho farem amb els presidents de les dues denominacions d'origen de la comarca. Així mateix, avui també repassarem les dades de l'atur del mes d'agost i us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar el passat dissabte el nou bloc quirúrgic de l'Hospital de Móra d'Ebre. També parlarem de la reintroducció de tortuga mediterrània al Parc Natural de Montsant i del projecte Mentora, que l'Oficina Jove del Priorat impulsa un any més a la comarca. Finalment, entrevistarem el regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, el Robert Coll, amb qui parlarem de les festes de Santa Càndia, que tenen lloc aquest cap de setmana. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Sembla que torna la calor. Comencem! La campanya de la verema ja està en marxa a les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat. A la Déu Montsant va arrencar ara fa un parell de setmanes i a dia d'avui ja es troba a ple rendiment, mentre que a la Déu Cú Priorat el punt àlgid de la collita es preveu a partir de la setmana que ve. En parlen en declaracions a Ràdio Falset els presidents de la Déu Montsant i la Déu Cú Priorat, Pilar Just i Salustià Álvarez.
La campanya de verema va començar si fa dues setmanes, així de manera puntual, però ara ja podem dir en aquests moments que ja estem en plena verema, amb tots els cellers o quasi tots els cellers ja vermant. Per ara la producció, els quilos entrats, la qualitat del raïm és molt bona, molt bona. Ja era hora que tinguéssim una verema normal en quant a quilos, però també normal en quant a qualitat excepcional que tindrem enguany.
Estem en una fase inicial, sí que s'han començat a estirar alguns raïms, jo calculo que el fort començarà a partir de la setmana que ve.
Tal i com explica Álvarez, les pluges de la passada tardor i de la primavera han afavorit a que hi hagi una bona producció i una molt bona qualitat del raïm.
Que després de les pluges que hi va haver al novembre de l'any passat i al març d'enguany, doncs les expectatives eren altament positives. La veritat és que la vegetació ha sigut molt correcta, la producció també és força, força correcta, i a partir del mes de maig-juny es pot dir que l'absència de pluges està provocant que hi hagi ara doncs, més que un gran patiment, el que sí que hi ha és una sequetat ambiental molt generalitzada, que fa que hi hagi el fet de tindre que avançar una mica la collita i, per una altra banda, també dic que degut amb aquesta sequetat el que hi ha és un estat sanitari molt bo. Per tant, una cosa compensa l'altra.
Això fa que després d'anys molt dolents, a la Déu Montsant es prevegui una producció que girarà al voltant de la mitjana, és a dir, que es recolliran entre 6 i 7 milions de quilos de raïm.
Portem més d'un milió i mig de quilos entrats. Encara ens en queden uns quants. Ara pensa que ara comença el gruix d'entrada de verema. Per ara la producció, els quilos entrats, la qualitat del raïm és molt bona, molt bona. Ja era hora que tinguéssim una verema normal en quant a quilos, però també normal en quant a qualitat excepcional que tindrem enguany. I preveiem tenir una verema normal que està entre els 6,5 milions i 100 milions de quilos.
La DOCU Priorat també preveu una collita força millor que la de l'any passat, tot i que no arribarà encara a la mitjana.
Nosaltres ara fa 8 dies fèiem una estimació al voltant d'un 25% més que la collita passada. Això no vol dir que encara estem una mica pel davall d'una collita normal. Per tant, posàvem el llistó un guany sobre els 5 milions de quilos, 5 milions 100.
Una campanya de la verema que està marcada també per la guerra arancelària del president dels Estats Units, Donald Trump, i que des d'aquest agost grava els vins i caves europeus amb un impost del 15%. Des de les dues DO prioratines creuen que l'amenaça arancelària de Trump va generar una incertesa que ha afavorit que molts importadors s'avancessin i compressin més vi abans de l'aplicació dels aranzels.
Jo diria que el que va afectar més va ser la incertesa sobre els aranzels. O sigui, un cop aquest senyor va entrar a la presidència dels Estats Units, va començar a llançar aquell seguit de disbarats arancelaris. La majoria no s'han complert, per tant, però sí que va provocar una situació d'incertesa respecte a el que acabaria passant, i això va provocar, juntament amb una conjuntura internacional de com estan els mercats internacionals per guerres, etc., va fer que hi hagués un alentiment de la compra o de les accions de compra i venda al mercat americà. Ara s'ha fixat el 15% i ara de veritat caldrà veure en quin grau d'afectació té. Jo crec que no serà molt alt, tot i que sí, qualsevol increment de preu comporta doncs una variació.
L'altre dia em vaig sorprendre, no?, perquè les notícies que ens arribaven de tots els tallers era que una mica els importadors americans estaven pressionant que els arancels els assumís al 100% al celler o als o 50-50 o bueno, percentatges diversos, no? És a dir, que el celler s'havia de menjar una part d'aquest impost. Clar, pensa que els vins de la Déu Montsant, el que és relació qualitat-preu és boníssima. Si a més a més s'ha d'assumir aquest d'això, fa que aquestes exportacions arriben a ser inviables. Però l'altre dia analitzant xifres de l'ADO, no?, de les exportacions, de tancament del segon semestre, em va sorprendre molt les xifres, no?, que molts importadors han importat abans que els aranzels entressin en vigor, i s'ha exportat més, en 6 mesos s'ha exportat més del doble del que es va exportar l'any passat a Estats Units. Suposo que hi ha hagut aquesta simbiosi entre celler i importador per evitar que els aranzels afectés, si més no, amb les properes ventes d'un any vista.
Amb tot, des de les denominacions d'origen de la nostra comarca, creuen que si bé l'americà és un mercat important, cal seguir treballant i obrint noves destinacions per a l'exportació.
Ja fa anys que nosaltres tenim una política de promoció a tercers països, que és fora de la Comunitat Europea, molt important. Ens anirem a... Bé, ja fa anys que ho estem fent, però ens anirem ara a fer promoció al mes de novembre a països asiàtics. Bàsicament, bueno, els dos que anem ara són Xina i Corea. I per les propers anys tenim previst que el mercat llatinoamericà està cada vegada més fort i amb més ganes de consumir vins d'aquí, valora molt el que és la qualitat dels vins d'aquí, i ens anirem cap a Sud-amèrica també a fer promocions del que és la nostra DO, que no ho havíem fet mai. I els propers anys, l'any que ve ja estem estudiant promocions a Costa Rica, Mèxic i tot el que és, a banda de Mèxic, tot el que és l'art de Centroamèrica.
Tot, evidentment, sense oblidar mai el mercat català.
El mercat americà és un mercat que en els dos últims anys ja notàvem una petita davallada, i per tant doncs és un moment també d'estudiar i de veure com realment incidim en altres mercats. Especialment, jo crec que el gran mercat en el qual tenim que treballar és el mercat català.
Pel volum d'ampolles que fa la Déu Montsant, el nostre mercat natural és el mercat català. No és normal que el mercat català, no només de la Déu Montsant, es consumeixi només el 40% de vi català. Imagina't, tenim quasi un 60% per endavant de promoció i de venda del vi a casa nostra.
Respecte als gustos del consumidor català, tan Just com Álvarez admeten que cada vegada està més de moda el vi blanc i que això ha fet que molts cellers es plantegin elaborar aquest tipus de vi.
Està de moda el vi blanc, és un vi per, no només per a l'hora de menjar, sinó a tota hora, i és una tendència. I per això molts cellers estan o plantant o empaltant a les varietats històriques nostres, són la Garnatxa Blanca i el Macabeu, i cada vegada la producció de vi blanc a la DEO Montsant és més alta.
Són tendències i això sempre és oscil·lant, és a dir, inclús la pròpia premsa, inclús la pròpia demanda. Hi ha un moment en què hi ha una alta demanda de vins negres i automàticament, pel propi efecte pèndol, sembla que decreixi la venda de vi negre i incrementi la del vi blanc. Per nosaltres, i el Priorat en concret, nosaltres ens hem mantingut estables amb aquest 90% de vins negres i amb un 10% de vins blancs, tot i que hi ha alguns més vins blancs, però s'incrementa molt més la producció amb vins negres. Per tant, nosaltres som territori de vi negre, tot i amb això es poden fer vins de tots els estils i totes les característiques, però per lo que és conegut el Priorat és el vi negre i per tant nosaltres hem de seguir, jo diria, sent fidels a lo que a la gent ens coneix, que és vins negres d'unes característiques determinades que ve marcat per la muntanya, que ve marcat per les fortes pendents que tenim el Priorat i que hem de ser capaços d'anar trobant l'encaix d'aquestes produccions amb allò que acaba demanant el consumidor.
La comarca del Priorat continua sent víctima de la falta de pluges, i això es nota en l'estat dels embassaments. Després d'un agost força sec, el pantà de Siurana es troba al 15,1% de la seva capacitat. A més, en el seu cas cal afegir-hi que a principis d'agost es va dur a terme un nou transbassament cap a Riu de Canyes, la qual cosa va fer disminuir encara més les reserves. Pel que fa als Guiamets, a dia d'avui se situa en el 8%, tot i que els regants que s'abasteixen d'aquest embassament han disposat d'aigua durant aquesta campanya, la comunitat de regants del Baix Priorat ha donat per finalitzada la campanya de reg a l'espera que finalitzin les obres per fer arribar aigua de l'Ebre, que s'espera que sigui aquesta tardor. Fa unes setmanes, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, va presentar a Falset un estudi sobre el subministrament d'aigua potable del Baix Priorat i una part del Baix Camp a partir d'un nou ramal de la canonada principal del CAT, amb l'objectiu de proposar noves alternatives per fer front a les situacions de sequera, que cada vegada són més habituals. Aquest estudi neix de la demanda de l'Ajuntament de Falset per tal que es tingui en compte la possibilitat que l'aigua del CAT pugui abastir els municipis de la zona sud del Priorat. En parla l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
El 2024, crec que va ser, doncs ara fa, també fa un any, allà al juliol, vam demanar al CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, doncs vam sol·licitar això, la possibilitat de realitzar un estudi que subministrés doncs, aigua, no?, a la població. I això crec que és una possibilitat a tindre en compte, a tindre molt en compte, doncs, per poder garantir aquest subministrament d'aigua i per poder garantir l'abastament d'aigua a les nostres poblacions. No? Perquè, com molt bé sabeu, a Falset, però amb altres municipis del Priorat, la gran majoria del Priorat, s'abasteixen d'aigua de captacions pròpies, o tant de mines com de pous. I això, doncs, amb el context que estem vivint ara de sequera forta, de canvi climàtic i de que s'està consumint molta aigua perquè tot necessita un consum d'aigua desmesurat a vegades, llavors doncs, per això hem de poder tindre alternatives. I una alternativa és aquesta.
Així doncs, l'estudi tècnic econòmic proposa la connexió del nou ramal a tres nous punts de subministrament, situats als termes municipals de Montroig i Colldejou, amb un dipòsit final situat a la Torre de Fontaubella, des d'on es faria la distribució de l'aigua a municipis com Falset, Marçà, Els Guiamets, Capçanes, Bellmunt, Pradell, La Torre, El Marroig o El Molà, i també se'n beneficiarien Montroig, Colldejou i Pratdip.
I abastaria a 12 municipis, no? Que serien 12 municipis que estarien dintre de dues comarques, la del Baix Camp i la del Priorat. Llavors, dintre d'aquests 12 municipis, doncs, també estaria una població de vora els 10.000 habitants. I llavors doncs, hi hauria un ramal que pujaria això, per Montroig, Colldejou i Pratdip. No? Llavors passaria a la Torre de Fontovella. A la Torre de Fontovella hi hauria un dipòsit regulador, que seria el dipòsit que abastaria doncs, a les altres poblacions.
El pressupost total d'aquesta obra s'estima ara mateix en uns 20 milions d'euros, malgrat que no es contempla la construcció de cap ramal de distribució als municipis del Baix Priorat des de la Torre de Fontovella. Tot i que sí, s'ha tingut en compte a l'hora de dimensionar hidràulicament el projecte i la demanda d'aigua en un futur. En aquest sentit, l'alcalde de Falset creu que es tracta d'un projecte de país i que cal la implicació de les administracions supramunicipals.
És un projecte de país, és un projecte que ens ha d'ajudar a desenvolupar doncs, també el nostre territori i a garantir, doncs és el mateix que sempre dic, totes les polítiques de despoblament, totes les polítiques de repoblament, totes les polítiques de voler doncs, fer accions perquè el món rural tiri endavant i perquè es fixis en el territori, doncs van acompanyades d'una sèrie de coses que d'infraestructures que han de ser vitals, com la connexió a internet, però també la connexió, també l'abastament d'aigua i també doncs, l'electricitat i també l'habitatge i també doncs, les comunicacions. Totes aquestes coses van lligades. Si no, si no millorem aquestes eixos grans, aquestes eixos doncs, que són essencials per poder garantir la vida de les comunitats i dels municipis i dels pobles, no, qualsevol altra política no funcionarà.
Segons l'alcalde de Falset, la resta de municipis ho van veure com un projecte positiu, tot i que es tracta d'un camí llarg. Brull creu que actualment és l'única alternativa per garantir i assegurar l'aigua als municipis del Baix Priorat.
I ara és l'única alternativa que hi ha damunt de la taula, perquè altres alternatives que hi ha hagut d'altres, com podien ser el que és el Coll de l'Euga, amb aquell pla de restitució que formava part del pla de restitució de l'Ebre, doncs això tampoc hi és. Això tampoc hi ha cap estudi, no hi ha cap... hi ha un estudi previ, molt previ, però tampoc no hi ha els terrenys, no hi ha les prospeccions fetes, no hi ha absolutament res. I també no deixa de ser una captació d'aigua, una captació un pou. Llavors, bueno, la viabilitat o l'alternativa d'agafar aigua del CAT és la que doncs, ens podria garantir això, aquest subministrament d'aigua.
L'atur va disminuir en 6 persones al Priorat durant el mes d'agost. Això fa que actualment hi hagi 298 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,31%. Per municipis on l'atur baixa més és a Falset, on fins a 3 persones es van incorporar al mercat laboral durant el mes passat. Per contra, durant l'agost, el nombre d'aturats va pujar en 2 persones a Gratallops, Els Guiamets i Poboleda. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 103. El segueixen Cornudella amb 32, Marçà amb 29, El Marroig amb 13, Poboleda amb 12 i Capçanes amb 11. A la banda contrària hi trobem la Morera de Montsant amb tan sols una persona sense feina i la Torre de Fontovella, el Lloar i la Vilella Alta amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef, amb el 14,63%, la Figuera, amb un 12,5% i Marçà, amb un 10,98%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen la Morera i Cabassers, amb un 3,85% i els Guiamets, amb un 4,17%. En el conjunt de Catalunya, l'agost es va tancar amb un descens interanual de l'atur de 8.625 persones, fet que situa en 327.365 les persones sense ocupació a Catalunya, la xifra més baixa en un mes d'agost des de l'any 2007. Aquest descens interanual s'ha produït malgrat l'augment de l'atur del mes d'agost amb 7.942 persones. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, s'ha registrat un increment interanual de 77.060 persones i això implica que ara hi ha gairebé 3.850.000 afiliacions a Catalunya, la xifra més alta en un agost des de l'any 2007. Una vuitantena d'exemplars de tortuga mediterrània s'han alliberat aquest any al Parc Natural de la Serra de Montsant, consolidant d'aquesta manera el programa de reintroducció d'aquesta espècie a diversos espais naturals de Catalunya, com són també els ports i el Cap de Creus. En el conjunt del país s'han alliberat fins ara més de 300 exemplars de tortuga mediterrània. En el cas del Montsant, ja fa 20 anys de la reintroducció d'aquesta espècie. Des de l'any 2005 fins a l'actualitat s'han reintroduït en aquest espai natural més de 7.000 exemplars de tortuga mediterrània, majoritàriament a través del mètode hard release, és a dir, alliberament directe. La tortuga mediterrània és una espècie protegida i catalogada actualment en perill d'extinció. Bona part dels exemplars provenen del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, a Masquefa, i del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella. La resta de les tortugues reintroduïdes provenen dels milers de tortugues que es recullen cada any de particulars. Fins als anys 80, aquesta espècie es comercialitzava a les botigues d'animals i altres establiments com animal domèstic. Això, juntament amb el fet que poden arribar a viure entre 70 i 80 anys, fa que encara moltes persones en tinguin a casa seva sense saber que la seva tinença és il·legal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané, van inaugurar el passat dissabte el nou bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que ha representat una inversió global de 5,2 milions d'euros entre obra i equipament. Illa va destacar que amb aquesta actuació s'ha posat al dia i actualitzat amb la tecnologia més puntera tres quiròfans i la sala de reanimació d'un hospital que és dels més ben valorats pels ciutadans. El projecte, iniciat l'any 2021, s'ha desenvolupat en tres fases. En la primera es va crear la nova àrea de cirurgia major ambulatòria. Es van habilitar els gabinets per a cirurgia menor i endoscòpies i es va incorporar una nova sala d'actes. La segona fase va permetre ampliar i modernitzar l'àrea d'esterilització amb tecnologia de darrera generació, renovar un dels quiròfans i posar en marxa la nova sala de parts humanitzada. Finalment, la tercera fase, iniciada l'octubre de 2024 i finalitzada aquest mes de juliol, ha completat la renovació amb la reforma integral dels dos quiròfans restants i de la unitat de recuperació postanestèsica. Aquesta darrera etapa també ha comportat una remodelació de l'obra civil i la modernització dels sistemes de climatització i ventilació de tot el bloc quirúrgic, que suposa un salt qualitatiu molt important en seguretat quirúrgica i confort ambiental. Amb la finalització d'aquestes obres, l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre disposa d'un bloc quirúrgic modern, funcional i adaptat a les necessitats assistencials actuals i reforça el seu paper com a centre de referència per a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, evitant derivacions i apropant serveis especialitzats a la ciutadania del territori. L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre té previstes, a més, noves inversions a curt termini, que permetran continuar millorant les instal·lacions i els serveis. A més, aquest setembre començarà la instal·lació d'un equip de ressonància magnètica nuclear amb una inversió d'1,4 milions d'euros. Per segon any consecutiu i en el marc del projecte Mentora que impulsa la Fundació Bofill, l'Oficina Jove del Priorat cerca persones voluntàries per ser mentores d'adolescents de tercer i quart d'ESO i, com a novetat d'aquest any, també d'alumnat de secundària postobligatòria durant aquest curs escolar. L'objectiu és acompanyar aquests joves en un procés d'informació, reflexió i presa de decisions per tal d'animar-los a continuar estudiant més enllà de l'educació secundària obligatòria. L'acompanyament als joves no és responsabilitat única de les persones voluntàries que s'apuntin a la iniciativa, ja que aquestes, a qui s'assignarà un o una adolescent, rebran formació i disposaran, també, d'acompanyament durant la seva acció. Les sessions de mentoria tindran lloc en equipaments municipals dels diferents ajuntaments de la comarca o bé al Consell Comarcal del Priorat i es basaran en trobades informals per conversar i fer activitats, sortides i visites que permetin a l'adolescent reflexionar, motivar-se i prendre decisions. I és que l'abandonament escolar prematur continua sent un repte important al nostre país, ja que afecta gairebé un 14% de l'alumnat català i té un impacte directe en les oportunitats formatives, laborals i en el desenvolupament personal i econòmic dels joves. Per tot això, des de l'Oficina Jove del Priorat animen a participar en el projecte tant als joves de la comarca com a les persones interessades en fer de mentores. Per fer-ho, tan sols cal posar-se en contacte amb l'oficina i allà es donarà tota la informació necessària. Una vegada més, ens acompanya aquí als estudis de la ràdio el regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, el Robert Coll. Si ja va venir just abans de vacances per presentar-nos el programa de la Festa Major, avui ens torna a visitar per parlar sobre les festes de Santa Càndia. Bon dia, Robert, i ben tornat altra vegada.
Hola, molt bon dia.
El que dèiem, just acaba la Festa Major i ja som a Santa Càndia.
Sí, el període de temps és molt curt entre una festivitat i l'altra, i ara doncs la setmana passada ja vam iniciar el que és les festes de Santa Càndia amb l'arribada de la imatge com a acte destacat, i a partir del dissabte doncs ja va començar la novena fins al proper diumenge, que és on quan finalitzen les festes. Dins d'aquí doncs també doncs s'han anat celebrant una sèrie d'actes, entre els quals la Dia del Grèfol, i el cap de setmana vinent, aquest cap de setmana, ja finalitzem doncs amb també la típica trobada de gegants, i finalitzem lo que és totes les festes amb el retorn i la processó final de Santa Càndia.
Mm-hmm. Bueno, m'ho has explicat tot de cop. Bueno, anem per ordre, si et sembla. Com deies, van començar aquest cap de setmana passat les festes de Santa Càndia amb l'entrada de la imatge de la Santa al municipi.
Sí, aquest és un acte doncs que a poc es va consolidant. Teníem el que era el retorn, que sí que també es feia al migdia i era una hora una mica complicada, i es va passar al vespre, i també doncs s'ha potenciat el que és aquesta entrada, també rememorant doncs tal com va ser el 1774, que l'any passat vam celebrar els 250 anys, i clar, hi havia el que era el retorn, però la imatge de Santa Càndia apareixia a l'església Virar de Màgia, i aquí doncs se va intentar doncs donar doncs fer aquest lligam amb rememorant aquesta entrada, i al mateix moment doncs ja també per que sigui un acte simbòlic per iniciar la novena de les festes de Santa Càndia.
Mm-hmm. Que recordem, és una se va fer un cercavila amb tots els elements de festa que rebien com a la imatge de la patrona doncs al poble.
Sí, va ser un cercavila amb els elements festius de la vila, en la qual es feia una primera part de cercavila doncs sense la imatge de Santa Càndia, i a arribar al portal dels Ferrers, que era l'entrada on també es va rebre Santa Càndia doncs fa 251 anys, allà es va fer doncs el que és la recepció de la imatge, que reposa a la capella durant l'any, i es va fer el seu acompanyament fins a l'església, on posteriorment doncs seguidament se van iniciar el que eren les completes.
Uh-huh. I a partir d'aquí ja s'han anat fent diversos actes. El diumenge, per exemple, va tindre lloc la jornada del Grèfol.
Sí, la jornada del Grèfol també és era un cap de setmana que era tradició abans de les festes de Santa Càndia. Ara el fer aquests dos caps de setmana a Santa Càndia queda dins del programa de les pròpies festes, i bueno, el que és l'estructura del programa va ser, i dels actes, és la típica de cada any, amb una caminada i un esmorzar popular, la missa a l'ermita de Sant Gregori, que és la missa que es fa al llarg de l'any a la pròpia ermita, i a la tarda hi havia la tradicional ballar sardanes amb la cola cosetània.
I just aquest cap de setmana és, podríem dir, el plat fort, no?, de les festes, diada gegantera el dissabte, i juntament també, per altra banda, el dissabte també tindrà lloc l'obertura de l'urna de Santa Càndia. Explica'ns una mica tot això.
Sí, l'obertura de l'urna és tret de l'any passat, que va ser aquesta efemèride especial, i es va fer l'obertura de manera excepcional. L'obertura de l'urna es fa doncs quan el que és la diada de Santa Càndia, que és el 7 de setembre, doncs cau en diumenge, i els anys doncs que la festa de Santa Càndia doncs coincideix amb diumenge, el dia 7, són els anys en què s'obri la urna de plata amb les relíquies de la Santa, i es veneren, s'obrin i s'exposen, i això tindrà lloc el dissabte 6, al vespre, i després el diumenge, abans de fer el retorn de Santa Càndia, doncs se tornen a tancar les relíquies fins al proper any doncs que caigui amb 7 de setembre, en diumenge. I la diada doncs gegantera doncs també, el que és la tarda gegantera amb la trobada de gegants, és un acte més que ja també tradicional, és una tarda que l'organitza la pròpia colla gegantera, i doncs tindrà lloc, que és el cercavila amb les colles convidades, a 6:45, des del carrer Miquel Barceló, i seguidament doncs també han preparat la Frankfurt, que també ja fa uns anys doncs, que també l'organitzen, i seguidament doncs, també hi haurà un concert amb Manus Rock a la pista, a la piscina i disco mòbil.
Mm-hmm. I el diumenge, com deies, també tindrà lloc el retorn de Santa Càndia a la capella, però abans també se celebrarà, no?, un acte que també ja és molt tradicional, que, com és el concurs literari.
Sí, el concurs literari també és un dels actes tradicionals de les festes de Santa Càndia. Tindrà lloc a les 11 del matí a la sala d'actes de l'Ajuntament, i bueno, aquest concurs és organitzat pel CEF, pel Centre d'Estudis Falsetans, l'Associació de Jubilats i Pensionistes, i doncs, en aquell moment fa l'entrega doncs, dels premis als guanyadors i es fa la lectura de les obres doncs, premiades. I després, doncs, el mateix matí, hi ha el que és també la missa en honor a Santa Càndia, que també hi ha un moment destacat, que és l'entrega doncs, de les ofrenes a l'altar, la imatge de Santa Càndia i el ball de la Jota de Falset amb els gegants d'Antoni i la Càndia i la banda Vila de Falset.
Uh-huh. Tot els actes relacionats amb la patrona de Falset no s'acabaran aquí, perquè el dia 14 tenim de nou, ja es va fer l'any passat i enguany se torna a repetir, la representació de l'espectacle Els Vitralls de Santa Càndia. I llavors el dia 25, que és el dia que van arribar les relíquies, no?, el que sí, se commemora, sí. Doncs també hi haurà un repic de campanes.
Aquests dos actes són dos actes que van néixer l'any passat amb la celebració dels 250 anys de l'arribada de les relíquies. L'espectacle dels Vitralls doncs, posa en escena amb la corranda i un arranjament musical que va fer Miguel Àngel Cordero i interpretat per la banda Vila de Falset, i posa en escena el que era la llegenda de Santa Càndia com a santa, i la seva arribada a Falset, el moment de l'arribada de les relíquies. Va ser una posada en escena, va ser una producció que va ser molt interessant, que doncs, també doncs, rememora el passat i l'origen doncs, del que celebrem ara el mes de setembre, i al veure doncs, que va tindre èxit doncs, ho hem incorporat, que doncs, també volem doncs, que sigui una tradició doncs, que vagi relant. I el mateix amb la missa a l'ermita el dia 25, l'any passat se volia fer doncs, també per recordar el moment doncs, de l'arribada allà a la mateixa capella, es va fer una missa especial doncs, a l'exterior, també va funcionar molt bé i va tindre molt èxit, i també va ser un dels actes doncs, que amb aquestes celebracions doncs, hi ha actes doncs, que si funcionen doncs, s'incorporen al programa, i esperem doncs, que perdurin molts anys.
Uh-huh. A banda, també Santa Càndia s'ajunta, podríem dir, una mica amb la Diada de Catalunya l'11 de setembre. També és una tradició ja, 18 anys, de la cursa de muntanya, i després al vespre hi haurà l'acte institucional de l'Ajuntament de Falset.
Sí, l'acte institucional també va ser una incorporació al ampliar aquest programa de Santa Càndia, i ja també normalment ja queda molt, molt junt a la diada amb el que són les festes de Santa Càndia, i doncs va doncs, organitzar ara fa 3 anys un acte protocolari al castell, que també és un lloc doncs, que té la seva història amb el que és la diada nacional, perquè va ser l'última victòria dels Miquelets doncs abans de la caiguda de Barcelona, i va ser al castell de Falset, i hi ha doncs, la placa commemorativa al coronel Antoni Vidal, i vam creure doncs, que era el lloc més que adient doncs, per fer una celebració institucional. La celebració doncs, doncs, hi ha la part d'ofrenes a la mateixa placa, en què les entitats i institucions doncs, poden fer la seva ofrena, i posteriorment hi ha un concert doncs, de música amb la banda Vila de Falset, que interpretaran doncs, diversos temes, doncs, una selecció de temes catalans.
I bueno, just al matí haurà tingut lloc la cursa de muntanya.
Sí, la cursa de muntanya també aquest any doncs, ja s'ha fet major d'edat. Ja és la 18a edició, és una cursa doncs, que s'ha consolidat al temps, al circuit de curses d'aquí al Camp de Tarragona, i és una diada doncs, doncs, que doncs, al matí comencem amb esport, amb aquesta cursa de muntanya, i doncs, hi ha els dos recorreguts, el de 13 km i el de 26, doncs animem que encara hi ha, qui es vulgui inscriure encara ho pot fer, hi ha les inscripcions obertes. Esperem doncs, que el temps acompanyi a poder doncs, celebrar la cursa de muntanya, i doncs, això, us animem a que us pugueu inscriure, i encara teniu temps doncs, per fer la inscripció.
Mm-hmm. I per si no en tenim prou i encara ens avorrim i tenim ganes de fer coses perquè encara no va acabar les vacances, etc, etc, durant aquests dies també es poden veure diverses exposicions, se'n poden veure al castell, a la casa de la festa, també a visites a l'església i a la cooperativa.
Sí, sobretot el dissabte dia 6 al matí s'ha preparat una jornada de portes obertes als edificis patrimonials de Falset. Això doncs també ve de l'any passat, doncs, que vam celebrar el que era el dia doncs, que rebíem els visitants de la campanya dels barris antics, la campanya de comerç, i hi havia un matí programat doncs, per la visita doncs, dels guanyadors, i aquí doncs, vam veure que s'anava incorporant doncs, visitants i gent doncs, que tenia curiositat doncs, de descobrir doncs, el museu, el casc antic, el casc històric, i la cooperativa i el campanar, que va donar també la casualitat doncs, que es feien visites al campanar, i vam veure doncs, que hi havia aquest interès. Hem muntat aquesta jornada en què doncs, la gent podrà passejar i podrà visitar el castell de Falset, l'exposició permanent de la història del Museu Comarcal. Hi ha també doncs, una exposició temporal que encara se pot visitar, que és una selecció d'il·lustracions de la Mar Pellejà amb el títol de Franquisme, una història gràfica. Hi ha una exposició també temporal d'imatges del cel nocturn del Joan Anton Català, també lligant-ho amb l'observació nocturna que vam fer el cap de setmana passat. També hi haurà la visita guiada del Falset medieval, que això recorre ja als carrers del nucli històric. I doncs, al mateix moment, a part de les exposicions que hi ha al museu, hi ha la possibilitat de visitar l'església i pujar doncs, al campanar. Hi ha la possibilitat de visitar també l'exposició permanent de la Casa de la Festa. I també trobareu una exposició doncs, que el dijous dia 4 s'inaugura, que és de vestuari escènic i de moda, que l'organitza l'associació Terra d'Aram. I finalment, doncs, també un edifici patrimonial destacat de Falset és el celler cobertiu, doncs, que també obrirà les seves portes.
Mm-hmm. Bé, doncs, queda clar, tenim moltes coses a fer, si volem. Robert, moltes gràcies per haver volgut passar una vegada més per aquí, per la ràdio, a explicar-nos tots aquests actes festius que tenen lloc a Falset. En aquest cas, les festes de Santa Càndia.
Moltes gràcies a vosaltres una vegada més.
Que vagi molt bé. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant tranquil·la, si bé al final de la setmana passada vam tindre alguns xàfecs, algunes tempestes de caire moderat i algunes de certa intensitat. Per aquest cap de setmana la situació es presenta estable, tindrem de temperatures algo més baixes que dies anteriors, però durarà poc perquè altre cop continuarem amb una tendència a pujar. Una situació que pel dilluns se podria trencar aquesta estabilitat amb l'arribada d'un altre sistema frontal de caire fred que ens pot provocar alguns xàfegues o alguna tempesta. I en quant a primeres, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 2013, hi havia una granissada molt forta que va arrasar 750 hectàrees de vinya i pebrot a Mandàvia, a Navarra.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.